Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Bon any a tots. Avui mantindrem una llarga entrevista amb el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo. Volem parlar amb ell a l'inici d'aquest nou any per conèixer com es desenvolupen les prioritats pastorals i també diversos aspectes que competeixen a la nostra diòcesi. Tenim ja aquí el nostre bisbe a l'estudi. Benvingut, senyor bisbe. Bon any.
Molt bon any.
Quin seria el missatge que adreçaria a tots els nostres oïdors en l'inici d'aquest nou any, que fa 7 dies que hem estrenat?
Doncs que un nou any sempre és una nova oportunitat que se'ns ofereix a la nostra vida per la recerca d'allò que és més fonamental, de la veritable pau, de serenor, de felicitat, i per preguntar-nos de nou pel sentit que volem donar a la vida. En definitiva, un nou any també és aquesta oportunitat per obrir-nos més a Déu i als altres.
Vostè, en una de les cartes del mes de desembre, convidava els cristians a viure contents. El somriure és una forma d'evangelitzar?
Bé, el somriure és un signe que pot o no manifestar l'alegria profunda. Hi ha somriures que no expressen precisament l'alegria. L'alegria és l'actitud que pot evangelitzar, perquè l'alegria, en definitiva, és la manera com una persona afronta la totalitat de la seva vida. Amb quina actitud més profunda, amb quina actitud més fonamental afronta totes les situacions de la vida, tant les que porten goig com les que porten també, d'alguna manera, sofriment o preocupació. Aquesta alegria profunda, que és un do que cal demanar i que es viu en totes les situacions. Aquesta sí que evangelitza.
Què els diria vostè a totes les famílies que s'ho estan passant malament, tant a nivell econòmic, laboral, sentimental o familiar?
Quasi bé no m'atreveixo a dir res, a donar consells, només que puguin experimentar que estic al seu costat, que hi ha persones que estan al seu costat, que comparteixen també aquests moments, que estan a prop. I potser més que dir, el que cal és potser actuar, és a dir, fer quelcom, si s'escau, que estigui a les nostres mans.
Vostè en aquests moments està duent a terme una nova visita pastoral, en aquest cas a l'arxiprestat del Montgrí i la Bisbal. Quines preocupacions li confien als fidels?
Bé, de moment encara just hem començat, no? Però, atenent a altres visites pastorals, les preocupacions són de la vida de les parròquies, que el mossèn normalment porta moltes parròquies, que és difícil engrescar els joves a la participació de la vida de la parròquia, que els infants sovint es troben a faltar, que, diguem-ne, hi ha infants que ja no s'inscriuen a la catequesi, que després de la comunió alguns deixen la formació cristiana, que la mitjana d'edat sovint de les persones que acostumen a participar de les celebracions és un xic alta. Bé, i també totes les altres qüestions que afecten a la seva vida, comuniquen si tenen persones malaltes, si hi ha hagut difunts de fa poc temps a la família. D'alguna manera, quan parles, hi ha tot tipus de comunicació.
Què pot fer l'Església per acostar més a la gent ja no jove, sinó de mitjana edat, per exemple? Que seria una d'aquestes preocupacions, no?, que li diuen.
Bé, jo penso que l'Església ha d'intentar complir la seva missió, que és tenir sempre les portes obertes, com ha de tenir, tenir una actitud acollidora, però, d'alguna manera, també ajudar a descobrir la importància que pot tenir la dimensió religiosa, la dimensió transcendent en la vida de les persones. hi ha una certa edat que, per les responsabilitats, pel ritme de vida, potser no s'hi pensa, no? És important ajudar també que les persones es facin preguntes sobre la seva vida i, d'alguna manera, quan s'acosten a l'Església, sigui per portar els fills a la primera comunió o la catequesi, sigui per el baptisme dels fills que han tingut, sigui per qualsevol, que trobin una església acollidora, una església que està disposada també a fer camí amb ells.
Però també hi ha alegria, suposo.
Sí, sempre hi ha alegries, perquè doncs, el fet mateix de trobar-te amb les persones, no?, i de comunicar-te, doncs, si els infants doncs, ja van creixent, que els cursos dels joves que estan fent doncs, els instituts, o si van a la universitat, l'alegria de recuperació de malalts, tot allò que és un motiu de goig, diguem-ne, per les parròquies, perquè hi ha algunes activitats que s'han fet i que n'estan contents. És a dir, també es participen de les alegries, no? El que passa que normalment la tendència és manifestar més les preocupacions que no pas les alegries ja es comparteixen, ja d'alguna manera ja se sobreentenen. En canvi, sí que el que primer potser apareix a l'hora de la conversa és la preocupació.
Vostè ha dit que la causa fonamental de la descristianització actual rau en la cultura ambiental i dominant. Què vol dir això?
És una de les causes. És a dir, la cultura no té molt present, al contrari, tota aquesta dimensió transcendent, diguem-ne, religiosa, espiritual de la persona. Sí que hi ha una recerca d'espiritualitat, no? Però, d'alguna manera, Déu, doncs, com aquell que diu, ha desaparegut de l'horitzó de la vida concreta de les persones i també de la societat. Cal fixar-se que en els debats, en tot allò que forma part de la vida, normalment Déu és el gran absent. Per tant, quan dic que la causa fonamental és, jo diria, aquest oblit de Déu en la cultura ambiental i la cultura, doncs, que no només és ambiental en el sentit de que s'expandeix i és la que es troba a través dels mitjans de comunicació, a través, normalment, del teatre, a través del cinema, a través de la música, a través, diguem-ne, o per mitjà de totes les activitats, d'alguna manera, que són vehicles culturals.
I què ho ha fet, això, que hagi desaparegut?
Bé, estem en una situació, diguem-ne, tampoc jo m'atreviria a dir-ho, no?, en una situació en la que, d'alguna manera, la presència, l'experiència de Déu, d'alguna manera, ha anat quedant reduïda a petits grups, però que no s'hi compta a l'hora de l'organització, a l'hora del plantejament global, i, d'alguna manera, això afecta, doncs, a tots els àmbits també de la vida. No sabria les causes. Ve d'una història, ve ja de l'il·lustració, ve després, diguem-ne, de tota la filosofia o de part de la filosofia, de tot un pensament que després amb els mitjans de comunicació s'ha anat traduint, doncs, d'alguna manera popularment, la qüestió és, i per què Déu? Com si ja podem viure sense Déu. Aquest seria com el resum que, en definitiva, és el motiu d'aquesta absència de Déu en la vida.
I potser el missatge, hi ha molta gent que no el pot trobar atractiu actualment?
Segurament.
El missatge de Jesús, me refereixo, el missatge de l'Església Catòlica.
Bé, jo penso que més que no trobar-lo atractiu, és perquè el missatge, o l'Evangeli i el mateix Jesucrist és el gran desconegut. És a dir, es coneix el seu nom, un tal Jesús de Nazaret, però el contingut profund del que és Jesús, del que significa, de l'Evangeli de Jesús, del que ell proposa, és, d'alguna manera, una assignatura pendent. És Jesús el gran desconegut. I, per tant, no es coneix. És a dir, se'n sent, i hi ha expressions, però hi ha un desconeixement profund. I qui desconeix no estima, i qui no estima no està interessat, i, per tant, doncs no segueix. D'alguna manera, ja penso que aquesta és una de les qüestions, diguem-ne, que quan es coneix, aleshores sí que interessa. Però com que hi ha un desconeixement, aleshores no hi ha interès.
Vostè ha manifestat en més d'una ocasió que sense missa no hi ha vida cristiana. Quina part de culpa té l'Església en la poca participació dels creients en les celebracions dels diumenges?
Bé, segurament que hi deu haver part de culpa, no? Però és que, esclar, la celebració de l'Eucaristia no és, diguem-ne, un espectacle. És certament una pregària, i una pregària comunitària. I és, diguem-ne, una celebració cristiana, que té un ritme, i per la qual hom, diguem-ne, s'està preparat per celebrar-la. I l'ha de viure, l'ha d'entendre, l'ha de viure i ha de participar, perquè si no, és clar que és avorrida. Però cal fer un esforç, és a dir, per celebrar veritablement l'Eucaristia cal també un esforç de voler-la celebrar i d'entrar-hi a dintre per participar-hi. Si no, sempre pot ser com un ritus buit i avorrit, perquè, parlant amb els joves, ells em diuen sovint, alguna vegada, no, és que és avorrida la missa, no? Jo els hi dic, però escolteu, quan vosaltres parleu un noi o una noia i us veieu i esteu una hora i mitja i parleu, de quants temes parleu? No parleu més de 10 temes o 10 qüestions i no us avorriu. Per què? Perquè hi ha una corrent de simpatia, perquè hi ha feeling, perquè hi ha amistat, perquè hi ha coneixement, perquè us hi trobeu bé. Si això manca, també us avorriríeu. Per tant, cal una actitud prèvia a la celebració, que és, primer, aquest coneixement de Jesucrist, aquest sentir necessitat de la celebració i aquest entrar dintre la celebració per viure-la de veritat.
Com podem descobrir la presència de Déu en cada persona? Com puc saber que Déu està amb mi?
Bé, aquesta és una qüestió també personal. És a dir, jo li puc dir a una persona, mira, Déu t'estima, Déu està amb tu, però és l'experiència profunda d'aquella persona que ella ho ha d'experimentar. Hi ha d'haver aquest trobament entre Déu que es deixa trobar i que es fa present, però també l'actitud de persona que cerca Déu. D'alguna manera, quan hi ha aquest Déu que es deixa trobar i hi ha aquesta recerca de Déu de part de la persona, perquè es planteja les grans qüestions de la vida, perquè, en definitiva, viu una situació que li fa plantejar com i el sentit d'aquella situació que viu i el per què d'aquella situació. Perquè, en definitiva, es planteja la pregunta per Déu. Quan té aquesta experiència profunda, és l'única manera de poder experimentar que Déu està amb ell, que Déu està amb un mateix.
Vostè també, en les prioritats pastorals, escriu que les persones necessiten avui més compassió que condemna i que hem de ser més compassius que crítics.
Bé, crítics potser en el sentit de... No tant que no hem de ser crítics, perquè ser crític és necessari, en el sentit de condemnar. És a dir, penso que les persones vivim moltes situacions i que el que sovint manca, diguem-ne, és, diguem-ne, sentir-se acompanyat. Per això, compassió vol dir patir amb, és a dir, passar tot allò al costat d'aquella persona. Aquesta actitud de la compassió, de fer-se càrrec d'allò que ella viu, diguem-ne, és més important. És més, jo penso que només es pot ser crític amb una persona o amb quelcom si es viu allò profundament, si es comparteix profundament. Aleshores, aquell sentit crític té un sentit, no de condemna, sinó, en certa manera, de valoració i de cercar allò que és millor i que cal canviar, però, sobretot, que no hi manqui aquest sentit de la passió amb compassió, és a dir, passió amb el sentit de patir conjuntament aquest fet o aquestes situacions que viuen les persones.
Precisament hi ha moltes persones que passen o han passat un mal moment afectiu. Com pot ajudar l'Església aquelles persones que han viscut un procés de separació matrimonial, per exemple?
Bé, per l'Església tenim també un grup de persones, diguem-ne, que depenent de la pastoral familiar atén aquelles persones que ho desitgen i que han tingut o viuen una situació de tensió matrimonial conflictiva. Doncs la primera actitud que ha de tenir també és la de l'acolliment, la de l'escolta sincera, la de ajudar en allò que es pugui, perquè sempre qualsevol trencament porta molt de sofriment, porta fractura. És a dir, sempre queden ferides obertes, no? L'Església, com diu el Papa, també ha de treure aquest hospital de campanya que ajudi a guarir també aquestes ferides profundes que poden deixar els trencaments i els trencaments familiars, no? Per tant, diguem-ne, abans del judici, per entendre'ns, no?, hi ha l'actitud, diguem-ne, de l'acolliment, l'actitud del fer-se càrrec de la situació, l'actitud, potser, també, si s'escau, del consol, de l'ajuda, d'intentar també guarir les ferides per refer la vida de la persona.
Quina part hi juga la família en anunciar el missatge de Jesús i els valors del cristianisme?
Fonamental, perquè doncs, des de la infància són anys fonamentals, diguem-ne, de cara a la primera evangelització, de cara a aquesta experiència religiosa profunda que es comença ja des de la infància, encara que un no entengui tot el que se li proposa. Per tant, si la família és una família que dona testimoni que de Jesús, si la família es preocupa de, diguem-ne, expressar la seva fe, de celebrar-la, si la família es preocupa de ser una família oberta i acollidora i que es preocupa dels altres, si la família es preocupa d'ensenyar la pregària als infants, si la família es preocupa d'explicar i de viure les grans festes que vivim amb el seu sentit més profund, si la família es preocupa de que els infants tinguin formació cristiana, sigui a la catequesis, sigui també a la classe de religió a l'escola, si la família participa d'alguna manera de tot això, aleshores és fonamental de cara a transmetre, de cara a oferir la proposta de Jesús.
Què espera d'aquest 2018, senyor bisbe, ja per acabar aquesta entrevista?
Bé, que sigui aquesta nova oportunitat que ens ofereixi, perquè nosaltres, que l'hem d'anar omplint, de contingut aquest 2008, en definitiva 2018, no ens vindrà donat el que volem viure, sinó ho hem d'anar entre tots i cadascú, hem d'anar omplint cada dia d'aquest 2018. Doncs que sigui una manera de viure aquest temps que se'ns proposa, que certament realitzi allò que més nosaltres desitgem i allò que més ens convé.
Moltes gràcies, senyor bisbe, i bon any.
Igualment, i també un bon any.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta la periodista del Diari de Girona, Laura Fanals, que la tenim aquí a l'estudi. Bon any, Laura.
Hola, bon any.
Quan vulguis.
Estrenem aquest 2018 confiant que puguem resoldre algun dels reptes i interrogants que ens va deixar el 2017. Esperem, per exemple, que no sigui massa tard per continuar lluitant contra el canvi climàtic. Cal un compromís ferm i inequívoc per part de tots nosaltres, però també dels que ens governen. El govern espanyol s'ha compromès a fer una llei contra el canvi climàtic aquest 2018. I bé, veurem a veure què ens surt. El 2018 també serà l'any dels joves, almenys en l'Església Catòlica, que a l'octubre celebrarà un sínode dedicat especialment a ells. Uns joves que viuen en un món cada vegada més precari i incert, però qui han de donar confiança perquè construeixin un futur més sòlid. Durant aquest any, però, també sabem que hi haurà coses que no canviaran. Per exemple, que milers de persones continuaran fugint de les guerres i la misèria dels seus països. Esperem que el 2018 sigui l'any en què siguem capaços de donar-los escalf i refugi a casa nostra, i no només de paraula. Tampoc sabem si acabarem aquest any doncs, pagant tots amb les famoses bitcoins, però paguem amb el que paguem, sí que espero que fem un pas endavant per superar les desigualtats econòmiques i socials. Encara que sigui un pas minúscul, pensem-hi i recordem que aquest hivern encara hi ha massa famílies que passen fred a casa per no poder pagar les factures del gas i l'electricitat. Sigui com sigui, esperem que tinguem tots plegats un gran 2018 i que els periodistes us ho puguem continuar explicant.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar. Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 7, visita pastoral a Casavells i Corçà. El bisbe francès presidirà la missa a Casavells a 9:45 del matí i la de Corçà a 12:45 del migdia. Dissabte que ve anunciem ja els actes del dissabte que ve. Pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari Missa, a 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona. També vespre solemnes al monestir de Sant Daniel, a les 7 de la tarda. Anem a saber com es desenvolupen aquestes vespres que fa anys que s'estan convocant al monestir de Sant Daniel. Tenim a l'altre costat de la via telefònica de la Mare Assumpció Piferrer, la priora del monestir de Sant Daniel. Benvinguda.
Benvinguda.
Assumpció. Com s'estan desenvolupant aquestes vespres? Ja fa una colla d'anys que ho esteu portant a terme, no?
Sí, fa molts anys. Ja portem ja uns 12 o 13 anys que vam organitzar unes vespres de cada una mica. Sempre, cada dia fem vespres, però aquestes vam fer tota una xarxa de gent, de laics i de religioses, el que sigui. I sí que nosaltres aquestes vespres per nosaltres són importants perquè llavors ens ve molta gent, no? I cada vegada, doncs, aquesta xarxa s'amplia més, no?
Sí, potser, Assumpció, què són les vespres?
Doncs les vespres és ja al final del dia, el del capvespre, després de la nostra pregària de matines, laudes, pregària del migdia, les vespres ja seria conclou tota la nostra pregària, no? Jo crec que és un moment molt solemne, perquè és, ja de dir, del dia, els salms, tots ells, doncs, són ja d'una capacitat i d'una meravella, no? I a la gent els agrada, doncs, quan descobreixen els salms, no? Els agrada moltíssim. Hi ha dies que abans de les vespres pues, fem una miqueta de preparació i la gent també pugui... Com que significa, eh? Les vespres és una cosa ja molt antiga, no? Les vespres d'anys i anys ja la pregària dels monjos i monges, no? De la nostra vida, com a contemplatius, no? I de la monges benedictines. Mm. És un acte que el tenim molt, molt present, però és bonic que ens acompanyi tanta gent i cada vegada més, i cada vegada disfruten més, no? I també ara, abans de les vespres, hem format un cor d'una petita coral, que així que la gent que vulgui, doncs, ja poder cantar més i saber més el que preguen i que resen i que canten, tenim un grup doncs, que abans de les 6 de la tarda hi ha ensaig dels cants de vespres amb els salms, les antífones, el Magnificat, el Pare Nostre. I així doncs, la gent hi col·labora més.
A les 7 de la tarda, recordem, dissabte que ve, dia 13. Cada quan es convoquen? Perquè vosaltres les vespres les feu cada dia, però vosaltres aquí sempre ens feu saber que de tant en tant, periòdicament, són solemnes. Cada quan són solemnes?
Bueno, cada cap són solemnes, són les seves festives, no? Però ja aquestes vespres són molt solemnes perquè es canten tots els salms i amb el cor i tot. I és aquesta xarxa que hem anat ampliant, que de fet són de la gent que ens ve de la diòcesi de Girona, algú de fora o de la província. Però que realment és un grup molt fluid de creients que volen pregar amb les monges. I per nosaltres sí, es fa més solemne perquè es canta tot i bé, i és una meravella poder congregar monges i laics, no?, de la diòcesi de Girona.
Sí, cada quan es fan solemnes?
Doncs pues cada fan solemnes aquestes vespres que tenim ja una per internet, ja hi convoquem, no? I aleshores fan solemnes, doncs, generalment, un parell de vegades al mes, o fins on hi ha, per exemple, l'advent, el primer d'advent, el quart d'advent, i ara generalment es fan dos o una vegada al mes. Depèn ara que vindrà ja Quaresma, doncs el primer diumenge de Quaresma per nosaltres és important, i els laics també ho esperen, no?, pregar, començar les vespres, doncs, amb el cant de vespres i començar la Quaresma, no?, en aquesta preparació. I després, generalment, les fem dos en Quaresma, les fem dues vegades, quan és Pasqua, també, no?, el primer diumenge de Pasqua, per celebrar la Pasqua, també. I sí, generalment fem un, quan és una cosa més simple, una vegada al mes, o si no, quan ja són, nosaltres seguim molt la litúrgia, i aleshores quan hi ha litúrgicament, amb Advent, Quaresma, Pasqua, són dos cops al mes.
A qui creu que pot interessar participar en aquestes vespres solemnes al monestir de Sant Daniel de Girona?
Jo crec que tota persona pot participar-hi, i els joves, i els de mitja edat, i els grans, aquí ens ve gent de tot, no?, les famílies. I cada vegada, alguna vegada que no hem deixat a l'estiu, que el mes de juliol ja fem les últimes, i estem al mes d'agost i setembre, que no fem vespres. Així sí que fem vespres cada dia, però no convocades amb la xarxa per internet. Aleshores la gent ho troba a faltar molt. I el que és maco, que després de vespres també participem, doncs és bonic que algú porta fet una truita, una coca, i llavors és el moment de participar, no? La gent coneix les monges, coneix la vida monàstica, perquè s'interessen molt, no?, del que fem, i no sé, hi ha un, o de les inquietuds que tenen, no sé, és un moment d'obertura, i és molt, es crea un clima molt i molt mac. Jo crec que nosaltres en aquestes vespres estem oferint, no sé, no?, allò diu una mica el papa francès, no?, escoltar la gent, estar amb la gent, no?, dintre la nostra vida, que és vida contemplativa, però també és d'acollida, no?, acollir la gent, acollir els seus problemes. La gent té moltes ganes de parlar, i perquè la gent passa problemes, també alegries, no? I jo crec que és una de les nostres presències més importants aquí a la diòcesi de Girona, i perquè estem cada vegada ens ve més gent, és curiós, no? Mm. Perquè la xarxa d'aquests amics ho van dient, no?
Doncs bé, la xarxa també és nostra, aquí a través d'Església Viva, a les 7 de la tarda, aquest proper dissabte, dia 13, vespre solemnes al monestir de Sant Daniel. Gràcies, mare priora del monestir de Sant Daniel de Girona, Assumpció Piferrer. Bon any, que vagi molt bé tot, eh? Gràcies, adéu. També aquest dissabte, dia 13, confirmacions a Arenys de Munt, a les 8 del vespre, a l'església parroquial de Sant Martí de Tours, administrades pel bisbe francès. I acabem aquesta agenda, doncs, informant de l'escola de formació dels cursets de cristiandat al casal Bisbe Cartanyà, també dissabte, dia 13, a les 8 del vespre.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 7 de gener, ho fem amb mossèn Jordi Reixac, rector de les parròquies de Sant Josep, Sant Pau i Vista Alegre de Girona. Benvingut, mossèn Jordi.
Gràcies, igualment.
Quan vulguis.
Avui celebrem la festa del baptisme del Senyor. Per això, quan resem el Pare Nostre, tots diem que som fills i filles estimats de Déu. Però penso que a vegades no ens ho acabem de creure, això. Pel baptisme comencem a formar part d'aquesta gran família, certament, que ens diem cristians. Però hauríem de ser també família molt més de fets, i no més, a vegades, de paraules boniques. Ser fills i filles estimats de Déu és sempre un goig, perquè Déu ens està estimat primer. Però al mateix temps és una responsabilitat, perquè nosaltres hem de correspondre a aquest gest d'amor. I això vol dir que som germans tots plegats en humanitat, en servei, en compartir, en perdonar, en fer el bé.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.